Ràdio Estel.
A les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 30 de maig de 2012. Un nom propi de l'actualitat de les últimes hores, el de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El fins ara governador del Banc d'Espanya deixarà el càrrec el 10 de juny, és a dir, d'aquí a 11 dies, un mes abans que acabi el seu mandat. La decisió ja la va comunicar ahir formalment el president del govern espanyol en una reunió que tots dos van tenir. Segons el mateix banc, Mariano Rajoy ha entès que la decisió afavoreix una transició àgil i eficient a l'organisme. Entre els possibles successors són el nom de Luis Linde, des de divendres passat nou membre del Consell d'Administració del Banc d'Espanya. Amb aquest canvi, un mes abans del previst, s'assumeixen les primeres responsabilitats per la fallida de Bankia, però per la via més còmoda per a l'executiu de Rajoy. Segurament costarà més que els nostres dirigents polítics escoltin de debò el clam popular perquè els culpables del desastre financer, molts d'ells en aquests moments enriquits de manera moralment il·lícita, puguin fer el paguin pel que han fet. Potser ens conformaríem, tots els ciutadans, amb una autocrítica a fons i, sobretot, amb un canvi d'orientació en la política econòmica i financera del futur. Així evitarem els greuges comparatius entre els diners amb què, per exemple, el govern espanyol rescata Bankia i els que retalla de sanitat o educació. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem en aquesta diada del Beat Pere Tarrés amb els titulars de les notícies més importants de les últimes hores. Els partits polítics i el govern català es reuneixen aquesta tarda en la cimera sobre el pacte fiscal. La Generalitat no espera que de la reunió en surti cap document de consens, però sí un intercanvi positiu d'impressions. El portaveu de l'executiu, Francesc Homs, va aclarir ahir que l'executiu no té cap pla B si Madrid tomba el pacte fiscal i que no es planteja cap escenari de ruptura amb Espanya.
Ja són 17 les víctimes mortals dels tres últims terratrèmols a Itàlia, d'una magnitud d'entre 5,8 i 5,1 graus a l'escala de Richter i amb un epicentre a la regió d'Emília-Romanya.
Mitt Romney ja ha aconseguit els vots necessaris per ser el candidat republicà a la presidència dels Estats Units el 6 de novembre. La nominació oficial serà a l'agost, a Florida, a la Convenció Republicana, però els delegats aconseguits en guanyar ahir Texas el donen matemàticament com a guanyador.
El govern espanyol té previst aprovar aquest divendres els anomenats hispabons, un mecanisme per facilitar el finançament de les comunitats autònomes i que podria posar-se en marxa en pocs dies.
I en esports, Leo Messi ha dit que la marxa de Guardiola el va sorprendre i que es va sentir trist quan ho va saber perquè els jugadors, va afegir, no ho esperaven. Des de la concentració amb la selecció argentina, el davanter blaugrana ha elogiat aquests 4 anys i ha afegit que ara comença una nova etapa que espera que sigui igual. El governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, com us dèiem, deixarà el càrrec el dia 10, un mes abans que acabi el seu mandat.
En un comunicat emès pel Banc d'Espanya s'argumenta la decisió pel fet que la setmana vinent s'aprovaran els comptes del banc, es liquidarà el pressupost i també s'ha de presentar l'informe anual. Tot plegat posarà punt i final a una etapa de 5 anys i 11 mesos al capdavant del banc. Fernández Ordóñez renuncia el dia 10 i ja l'11 el Banc d'Espanya ha de començar a rebre els plans de les entitats financeres per complir amb el Reial Decret de Reforma Financera.
Aquesta decisió de deixar el càrrec, Miguel Ángel Fernández Ordóñez la va comunicar formalment ahir al president del govern espanyol, Mariano Rajoy.
Rajoy ha entès que la decisió afavoreix una transició àgil i eficient a l'organisme i les últimes setmanes el Partit Popular ha carregat contra la gestió de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El PP celebra la renúncia del governador del Banc d'Espanya i el PSOE vol que comparegui per Bankia.
Coincidint amb aquesta notícia, hem sabut que el Banc Central Europeu hauria rebutjat el pla del govern espanyol per recapitalitzar Bankia.
Segons avança el diari britànic Financial Times, l'organisme monetari no veu de bon ull que l'executiu de Mariano Rajoy financiï el rescat de l'entitat amb deute sobirà. El rotatiu apunta que el pla de Rajoy era aconseguir els prop de 19.000 milions d'euros.
I els partits i el govern català reuneixen avui a la tarda en l'anunciada cimera sobre el pacte fiscal.
El portaveu de l'executiu, Francesc Homs, ha reconegut que el govern no té cap pla B.
El govern no té pla B. El govern està concentrat i centrat en un objectiu, que és el del pacte fiscal, i que té uns continguts, almenys els que proposa i defensa el govern de la Generalitat, que són els que, a més, compten amb un suport parlamentari ampli, més ampli que el que té el govern, per entendre'ns, no? Que es va reflectint a la comissió d'estudi del Parlament de Catalunya. I el que hem de veure és si aquest suport parlamentari som capaços d'eixamplar-lo. Nosaltres estem centrats en això.
I entre els principals punts d'aquesta cimera es troben la diagnosi sobre el finançament de la Generalitat, disposar també, després de més de 30 anys, d'un model propi al marge del règim comú, configurar el pacte fiscal i establir l'estratègia a seguir amb l'Estat. La resta de formacions arriben a la reunió sense l'esperança que s'assoleixin grans acords, però sí un punt de partida de cara a la votació al Parlament del mes de juliol.
Més qüestions de l'actualitat de casa nostra. El govern aprova flexibilitzar l'horari dels funcionaris.
A partir d'ara es garantirà la presència continuada del treballador de 9 del matí a 2 de la tarda, mentre que la resta de la jornada es podrà desenvolupar de manera que acabi entre 6:15 i les 7. Això vol dir que es donarà més flexibilitat al treballador perquè pugui conciliar la vida personal i laboral, reduint, per exemple, el descans de l'hora per dinar, deixant-la només a mitja hora.
Arriba la primera multa de 100 euros dins la campanya No vull pagar.
El sancionat és un veí de Lleida que el 5 de maig no va pagar el peatge. Va rebre la notificació de la denúncia, la va respondre i ara ha rebut la multa. Té 20 dies per pagar o bé presentar recurs. En aquest cas, els advocats de No vull pagar presentaran al·legacions que es basaran en l'argument que no es vulnera pas el reglament de circulació per no pagar el peatge.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 joves per haver participat presumptament en els incidents del 29 de març.
Segons la policia, dos d'aquests detinguts estan acusats d'haver agredit un treballador de l'estació de Sants i els altres tres d'haver provocat danys a la seu de Foment del Treball. Tres dels arrestats estan acusats de pertinença a grup criminal per haver actuat de forma organitzada i conjunta en els aldarulls. Els detinguts són 5 nois d'entre 20 i 25 anys, tots de nacionalitat espanyola.
Els treballadors de la neteja de l'aeroport del Prat fan avui el segon dia de vaga a la terminal T1.
Com a mesura de protesta, els treballadors han omplert el terra de la terminal de papers. Els treballadors de la neteja de l'aeroport volen, amb aquesta vaga, exigir millores en la seva situació laboral. El servei depèn d'Unió Temporal d'Empreses, que ha vist reduït el seu pressupost aquest any en 1,3 milions d'euros.
Un jutge de Barcelona ha citat a declarar com a imputats el president i l'administrador de la Fundació Privada de l'Hospital de Sant Pau per suposats delictes.
De malversació de fons públics, concretament, o apropiació indeguda i contra els drets dels treballadors. El sindicat Associació Professional d'Infermeria va presentar fa uns dies una denúncia contra suposats pagaments irregulars a directius i exdirectius de les fundacions que gestionen el Sant Pau i pel malversar fons d'una fundació a una altra.
L'Ajuntament de Viladecavalls ha decidit portar als jutjats la gestió de l'anterior govern.
Per les sospites de beneficis il·lícits despertades sobre alguns dels seus membres, a les franqueses també, els canvis de pressupost del poliesportiu han aixecat sospites sobre l'anterior govern.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dimecres. La Comissió Europea podria demanar als ministres de Finances dels 27 membres que donin un any més de coll a l'Estat espanyol per rebaixar el dèficit públic al 3% del Producte Interior Brut. D'aquesta manera seria l'any 2014, en l'horitzó immediat. Ho diu l'últim esborrany de recomanacions que s'ha fet pública avui i al qual ha tingut accés el diari El País.
I encara una decisió que no està presa i en cap cas seria gratuïta. A canvi, Brussel·les demanarà a Mariano Rajoy nous ajustaments com accelerar l'endarreriment de la jubilació, la pujada de l'IVA o enduriments també en les prestacions per desocupació.
El govern espanyol, d'altra banda, té previst aprovar aquest divendres els anomenats hispabons. Es tracta d'un mecanisme per facilitar el finançament de les comunitats autònomes i que podria posar-se en marxa aquest mateix mes de juny.
La Generalitat espera que les comunitats com Catalunya, que ja estan fent els deures, puguin fer ús dels hispabons sense haver de fer nous ajustaments.
I el ministre de Defensa, Pedro Morenés, va assegurar ahir que el protocol de l'himne espanyol no és d'obligat compliment, però va afegir que les persones que el respecten es posen dretes en sentir-lo i fan el que qualsevol espanyol, com cal, faria.
Pedro Morenés ha fet aquestes declaracions en un esmorzar informatiu organitzat per l'agència Europa Press, 4 dies després de la xiulada de l'himne espanyol a la final de la Copa del Rei. El ministre ha afegit que quan no es respecta l'himne, un es posa en evidència.
Ja són 17 les víctimes mortals dels 3 terratrèmols que es van registrar ahir a la zona del centre i el nord d'Itàlia, d'una magnitud entre el 5,8 i el 5,1 graus a l'escala de Richter. El seu epicentre va ser a la regió d'Emília-Romanya.
Segons l'últim balanç de Protecció Civil, hi ha 200 ferits i més de 5.000 evacuats i les autoritats continuen la recerca d'una desena de desapareguts. La majoria de les víctimes eren treballadors que van quedar colgats en naus industrials a la regió de Mòdena, que ja havien quedat afectades pel terratrèmol del 20 de maig passat. El primer ministre italià, Mario Monti, s'ha compromès a fer un esforç per garantir que la regió recuperi la normalitat com més aviat millor. Per la seva banda, la Fiscalia de Mòdena ha anunciat que obrirà una investigació per aclarir les causes de les morts.
El papa ha decidit donar 100.000 euros per les víctimes del terratrèmol de la setmana passada. En aquest cas, el Pontifici Consell Cor Unum va fer publicar un comunicat on explica que el Sant Pare ha volgut enviar una contribució extraordinària que es repartirà entre les diòcesis afectades per la calamitat, amb l'objectiu de sostenir les activitats d'assistència que realitza l'Església Catòlica a favor de les víctimes. L'organisme vaticà assegura també que aquesta suma de 100.000 euros vol ser una expressió concreta dels sentiments de proximitat espiritual i sol·licitud paterna que mostra el papa Benet XVI davant les persones afectades pel sisme. I canviem de qüestió, un altre nom propi de l'actualitat és el de Mitt Romney, que ja ha aconseguit els vots necessaris per ser el candidat republicà a la presidència dels Estats Units el 6 de novembre.
La nominació oficial, però, no es farà fins aquest agost a Florida, la convenció republicana, però els delegats aconseguits en guanyar Texas aquesta matinada el donen matemàticament com a guanyador. Romney centra el seu discurs a culpar Obama de la dèbil recuperació econòmica.
I el ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, ha demanat en una conversa telefònica amb l'enviat especial de l'ONU per a Síria, Kofi Annan, una investigació imparcial de la matança que va costar la vida a més d'un centenar de civils a la localitat siriana de Hula, sota els auspicis de la missió observadora de l'ONU a Síria.
El titular rus ha expressat la seva preocupació per la tragèdia de Hula i ha subratllat que totes les parts sirianes han de renunciar immediatament a la violència per no permetre incidents similars en el futur. El ministre ha assenyalat que en les circumstàncies actuals la realització del pla de pau de Kofi Annan cobra més actualitat. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat d'activar el treball amb totes les parts sirianes, inclosa l'oposició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i serà un quart de nou. En esports, el Barça ja ha començat a definir el seu calendari de pretemporada. Tito Vilanova s'estrenarà com a primer entrenador el 24 de juliol a Hamburg amb un amistós contra l'equip d'aquesta ciutat alemanya. El següent compromís serà el 28 de juliol a Tànger, al Marroc, contra un rival encara per determinar.
El nou entrenador ja treballa directament amb Zubizarreta en els reforços que han d'arribar i en la planificació també de la pretemporada, que començarà cap al 16 de juliol. Altes i baixes a banda, Vilanova de redefinir el seu staff i amb Guardiola plega en Unzué, Lorenzana i Estiarte. La rumorologia apunta que Jordi Roura ha de ser el seu segon de Vilanova. De moment, però, no hi ha cap notificació oficial.
Un dels jugadors que s'ha pronunciat en les últimes hores sobre l'actualitat blaugrana és Leo Messi, que en la seva arribada a Buenos Aires per concentrar-se amb la selecció de l'Argentina va dir ahir que la marxa de Guardiola el va sorprendre i que es va sentir trist perquè els jugadors no ho esperaven. No obstant això, es va mostrar confiat en Tito Vilanova.
I encara sobre el Barça, Isaac Cuenca passarà pel quiròfan demà per solucionar el seu problema al menisc extern del genoll dret. La intervenció es farà amb una artroscòpia terapèutica. L'extrem del Barça vol agilitzar així la recuperació per ser als Jocs de Londres amb la selecció espanyola.
I en bàsquet, el Caja Laboral de Vitoria domina per 2-1 la sèrie de semifinals de la Lliga ACB contra el Real Madrid després de guanyar ahir el primer partit jugat a Euskadi per 82-79. En un duel molt igualat, amb pròrroga inclosa, els vitorians finalment es van imposar. Als bascos ja només els falta una victòria per donar la sorpresa i passar a la final, que buscaran dijous també a Vitoria. El Barça juga avui a València, el primer dels dos partits, també amb empat a un a la sèrie.
I en tennis, debut plàcid de Rafa Nadal al Roland Garros, el manacorí s'ha desfet sense problemes de l'italià Bolelli. S'estrena còmode també per a David Ferrer, que ha passat per sobre de l'eslovac Laco. En canvi, derrota del català Albert Ramos en 4 sets contra el francès Paire.
I Kilian Jornet es vol convertir en l'home més ràpid que puja al cim de l'Everest sense oxigen i a altes muntanyes mítiques del planeta.
I és que per Jornet guanyar les competicions del calendari mundial més exigents ja no és una motivació suficient. De fet, l'any passat ja es va marcar el repte de guanyar les curses més importants de 5 continents i el va aconseguir.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El substitut de la Secretaria d'Estat del Vaticà, l'arcabisbe Angelo Becciu, va afirmar ahir que la filtració de documents confidencials de la Santa Seu, popularment coneguda amb el nom de VatiLeaks, és un acte immoral d'inaudita gravetat que al Vaticà es viu amb desconcert i amb preocupació. Becciu ha subratllat en declaracions al diari L'Osservatore Romano que no es tracta només d'una violació, en ella mateixa ja gravíssima, de la reserva a la qual qualsevol té dret, sinó que és també un vil ultratge, va afegir, a la relació de confiança entre Benet XVI i qui s'adreça a ell. L'arcabisbe ha explicat que veu en el Sant Pare tristesa aquests dies i especialment dolor per l'escàndol, que va qualificar també d'atac brutal en veure com es publicaven aquests documents robats, que incluïen reflexions, manifestacions de consciència i fins i tot paraules espontànies. En canvi, l'arcabisbe Becciu subratlla que, tot i això, en el papa preval la pietat per la persona implicada.
Ja està oberta la inscripció a una nova edició de les trobades d'animadors de cant per a la litúrgia de Montserrat, que se celebraran durant l'estiu al monestir benedictí. Les tres trobades d'aquest curs, que representaran la 42a edició, seran del pròxim 23 al 28 de juliol, del 30 de juliol al 4 d'agost i del 20 al 25 d'agost. El termini per a la inscripció finalitza el pròxim 6 de juliol. En les tres trobades anuals s'hi treballen cants en català per a la litúrgia i s'imparteixen ponències de tema litúrgic. El programa de les trobades inclou animació i direcció del camp popular per a la litúrgia, estudi de repertori, ponència sobre un tema d'interès pastoral i litúrgic i participació en la pregària i a l'eucaristia del santuari. Les condicions per a la inscripció són tenir 17 anys com a mínim, algun contacte amb l'animació i la direcció del cant en la litúrgia i tenir coneixements musicals. Els organitzadors recorden que la direcció del cant d'una assemblea litúrgica demana tota una tècnica a més d'una bona formació musical.
I avui comença a Milà l'Encontre Mundial de les Famílies, convocat pel papa Benet XVI, una trobada multitudinària a la qual aniran físicament famílies de tot el món. En el Congrés Teològic, que és el preludi de la trobada, hi participaran unes 6.000 persones, sobretot lligades a la pastoral familiar i al servei en aquest àmbit dins l'Església. En els actes culturals i festius relacionats amb aquest congrés s'esperen 300.000 persones més i en la missa de cloenda de l'Encontre Mundial amb el papa diumenge a Milà mateix hi aniran, segons les previsions, 1 milió de persones. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, la crisi de Bankia força Ordóñez a plegar ara. El periòdico, nova víctima de la crisi bancària, MAFO, que són les sigles de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fa fallida, diu el titular. El Punt Avui, compte endavant sobre la cimera dels partits catalans del pacte fiscal. I el diari Ara, Bankia arrossega el Banc d'Espanya.
Repassem altres portades al País. Titula: Brussel·les preveu durar un any més a Espanya per complir el dèficit. El Mundo Rajoy obliga Ordóñez a anar-se per no evitar la crisi bancària. L'ABC Gibraltar, un coladero per als narcos. I La Razón, fent un joc de lletres amb les inicials de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, titula: MAFO cau.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem el vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola, Fernando Jiménez Barrio Canal, que ens parlarà de la polèmica sobre el pagament de l'IBI a l'Església.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda a l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Potser no estàs pensant en comprar un frigorífic, però si fins al 31 de maig al Corte Inglés tens un 10% de regal en frigorífics i, a més, pots pagar en 12 mesos sense interessos, oi que te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit de moment no presenta massa dificultats aquest matí, després d'un... una jornada complicada com va ser la d'ahir. Avui sembla que tenim un dia més tranquil, tot i que, evidentment, hi ha zones i vies que encara van força carregades. Per exemple, les dues rondes de Barcelona, lentitud, amb aturades intermitents, fragmentades, la ronda de dalt entre Meridiana i Sant Gervasi, la ronda litoral entre Prim i la Barceloneta. Això en sentit Llobregat a les dues. Pel que fa a la xarxa viària, trams de densitat, lentitud, en aquesta de la B23, Sant Feliu, de Llobregat, Sant Joan d'Espí també, o des d'Esplugues fins a la Diagonal. Cinturó de litoral, un pèl carregat també entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en sentit zona franca. L'entrada per la C-17 encara amb aturades entre Montcada i Barcelona, o la C-58, encara amb trànsit espès, intens, un pèl lent a Sabadell, sentit Barcelona, o al voltant del nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix... el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. La situació meteorològica per aquest dimecres de moment es presenta molt similar a la d'ahir, és a dir, ens veiem amb un ambient, doncs, això sí, a diferència d'ahir, força menys ennuvolat. De fet, ara els núvols més abundants corresponen cap a les comarques de Girona, però esperem que en general al llarg del matí el que s'imposi serà, doncs, bàsicament l'ambient assolellat a pràcticament en tot el país. Per això sí, de migdia esperem de nou els primers ruixats, que recordem que ahir van aparèixer de nou aquests ruixats a punts del Pirineu i Prepirineu, que van deixar, doncs, sobretot a l'àrea de la comarca del Berguedà, ruixats localment forts, i que la nostra estació situada a la capital del Berguedà, a Berga, van arribar a deixar fins a 39 litres per metre quadrat, acompanyats també de calamarsa. Aquestes precipitacions i aquestes calamarsades de nou es podran tornar a repetir avui, però ja de forma més local i més dispersa. Avui les temperatures, això sí, cal destacar que tornaran a pujar una miqueta més. Ahir les temperatures màximes van oscil·lar en general entre els 25 i 30 graus, amb màximes de 32 cap a ponent, i avui esperem que de nou es puguin enfilar fins a aquests 31, 32, o fins i tot una miqueta més que no pas la jornada d'ahir dimarts. Pel que fa al vent, poques novetats, vent en règim de component sud, marinades a punts del litoral i una miqueta de tramuntana al final del dia a l'Empordà. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
A l'Estat espanyol, l'Església Catòlica està exempta de tributar per l'IBI, l'impost de béns immobles, igual que ho estan milers d'institucions i entitats sense ànim de lucre. L'exempció per a l'Església Catòlica deriva del concordat amb la Santa Seu de 1979 i les confessions jueva, protestant i musulmana també tenen aquesta exempció, en aquest cas a través dels respectius acords de cooperació de l'any 1992. A més, la vigent llei de mecenatge eximeix per igual a pagar el referit impost a les institucions que contribueixen al bé comú i la competència de les quals és d'àmbit estatal i no pas municipal. Per això també s'ha qualificat aquests dies d'absurd de la polèmica que preveu deixar via lliure als ajuntaments per cobrar IBI a l'Església Catòlica en els seus centres de culte. D'aquesta polèmica i d'alguns aclariments parlem avui amb el vicesecretari per als afers econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola, Fernando Jiménez Barriocanal. Senyor Fernández Barriocanal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, ya sabemos, seguro, casi todos nosotros, lo que ha pasado estos días y las declaraciones que ha habido, por ejemplo, con el PSOE instando a algunos ayuntamientos gobernados por este partido a cobrar el IBI a la Iglesia. Una polémica que quizá pues nos la podíamos haber ahorrado. ¿Qué es lo que nos explicaría usted sobre cómo la Iglesia defiende que esta exención pues no es ningún privilegio?
Bueno, yo creo que es muy importante aclarar a todos los que nos están escuchando que la Iglesia no tiene ningún privilegio en materia de IBI diferente del que tienen todas las fundaciones, las miles de fundaciones que hay en nuestro país, todas las asociaciones de utilidad pública, todas las federaciones deportivas y todas las confesiones religiosas que operan en nuestro país. Es decir, nosotros no estamos en un régimen de privilegio, existe un régimen fiscal para estas entidades no lucrativas, porque están contribuyendo a la sociedad, de acuerdo al cual hay una serie de bienes, no todos, que no pagan IBI, pero esto es común, por ejemplo, a cualquier fundación de cualquier partido político. Por tanto, no estamos hablando en ningún caso de ningún privilegio a favor de la Iglesia Católica.
En el caso de la Iglesia Católica, esta exención del IBI afecta a los centros de culto, no a otros edificios. ¿Nos puede explicar un poquito más brevemente la diferencia entre unos y otros?
Vamos a ver. Para que todo el mundo lo tenga claro, existía una primera exención, que es la que marcan los acuerdos Iglesia-Estado, para los edificios de culto y residencia de sacerdotes. Eso es lo que marcan los acuerdos Iglesia-Estado y eso es lo que establecen única y exclusivamente para la Iglesia Católica. Al margen de esto, existe una ley de mecenazgo que en su día hubo una primera ley en el año 94 y luego otra ley en el año 2002 que amplió estas exenciones para para estas entidades que he comentado anteriormente, siempre y cuando para una serie de bienes superiores, es decir, fundamentalmente pues ciertas instituciones pues tienen un hospital, tienen un colegio, tienen un museo, tienen una librería, fundamentalmente para eso, y siempre afecto a que el dinero que se recibe se destine a los fines propios de la entidad, no para que se los quede con afán de lucro, sino que se destinen, pues en el caso de la Iglesia, pues para el culto, para el clero y para la actividad pastoral y asistencial. Eso es lo que establece la ley de mecenazgo, y así es exactamente cómo se está procediendo. Por tanto, en el caso de que algún ayuntamiento pues quisiera ahora mismo girar un recibo de IBI por un bien que está exento por la ley, pues realmente estaría actuando en contra de la ley y sabe perfectamente el ayuntamiento que antes o después, pues o bien el propio ayuntamiento o bien el Tribunal Económico Administrativo, pues le tiene que dar la razón a la institución religiosa, porque no a la institución religiosa y a cualquier otra fundación, porque lo marca una ley de ámbito nacional.
Usted, señor Jiménez Barriocanal, como gestor económico de la Iglesia en España, ¿cómo valora o cómo interpreta que haya surgido esta, digamos, controversia o este debate en este momento, precisamente?
Bueno, yo creo que es una iniciativa totalmente injusta, porque solo habla de la Iglesia. Para que se hagan ustedes una idea, en Madrid, de cada 100 euros que se perdonan, en teoría, a estas entidades, solo 5 corresponden a la Iglesia Católica. Los otros 95 corresponden a fundaciones, asociaciones o al propio patrimonio nacional, y sobre los cuales la gente no habla, solo se habla de la Iglesia Católica, ¿no? Es una pena, pero bueno, tiene que ver un poco, pues bueno, pues que de vez en cuando, cuando se nos acaban las ideas y no sabemos a quién criticar, pues bueno, pues es muy socorrido arremeter contra la Iglesia. Todo el mundo tiene que saber que la Iglesia no tiene un régimen fiscal privilegiado, que la Iglesia paga sus impuestos, que cumple con sus obligaciones, que paga el IVA como todo el mundo, que paga todas las tasas municipales que se le imponen, que paga el impuesto sobre sociedades en función de la legislación vigente, y por tanto que no se preocupen, que la Iglesia está contribuyendo con los impuestos en este momento de crisis, y luego que la inmensa labor pastoral y asistencial que está realizando la Iglesia Católica hoy en día y que se ha tenido que incrementar notablemente por culpa de la crisis, pues hace que en la práctica, con menos dinero, se estén haciendo muchas cosas más a favor de la sociedad.
Avui hem parlat amb Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretari per als Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola. ¿Se sabe la cantidad que la Iglesia se ahorra con la extensión del IBI, más o menos,
pues
en
mire,
España?
Ahora mismo no le podría dar una cifra porque no lo sabemos. Pero la realidad, para que se hagan una idea, es que en proporción con lo que la Iglesia está aportando de ahorro a las administraciones públicas, no llegaría al 1 por mil. Eso sí que es un dato que le puedo decir con toda claridad. Es decir, lo que está aportando la Iglesia Católica es entre 100 y 1000 veces lo que la Iglesia se ahorra por este impuesto. Yo creo, evidentemente, que es una inversión muy rentable para la administración pública.
Con nuestro agradecimiento por su participación hoy, don Fernando Jiménez Barrio Canal, no nos queda tiempo para recordar que estamos en campaña sobre la declaración de la renta y quizás este es un buen momento también para que dirija usted un mensaje sobre lo que representa esto para la Iglesia y sobre la libertad que tienen los ciudadanos de marcar esta casilla, igual que la de otros fines de interés social.
Evidentemente, yo creo que todo el mundo a estas alturas sabe que la Iglesia no recibe de los presupuestos generales del Estado para su sostenimiento ni un solo euro, que solo recibe lo que nos están escuchando deciden asignar de cada 1000 euros que teóricamente pagan, 7 los pueden designar a favor de la Iglesia Católica y otros 7 a favor de fines sociales, son asignaciones distintas. Con ese dinero van a permitir que la Iglesia pueda seguir desarrollando su labor evangelizadora, su labor pastoral, el mantenimiento de las instalaciones y, por supuesto, la inmensa labor asistencial que realiza cada día la Iglesia de España. Merece la pena marcar la casilla de la Iglesia en su declaración de renta.
Recordem que no es paga més en el cas de les declaracions a pagar i no es rep menys en el cas de les de retornar. Moltes gràcies, senyor Fernando Jiménez Barrio Canal. Que vagi bé la campanya i esperem, pel bé de l'Església, que hi hagi un augment de contribuents a Catalunya i al conjunt d'Espanya.
Efectivamente, el año pasado ya hubo un aumento notable de contribuyentes en Cataluña que decidieron asignar a favor de la Iglesia Católica. Yo creo que según vayamos informando, pues estoy seguro que se irán incorporando más contribuyentes.
Bon dia i fins una propera ocasió. Adéu-siau.
Adéu.
Hola, molt bon dia. El governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, deixarà el càrrec el proper 10 de juny, un mes abans que acabi el seu mandat. El dia següent, l'11, el Banc d'Espanya ha de començar a rebre els plans de les entitats financeres per complir amb el Reial Decret de Reforma Financera. Els partits i el govern es reuneixen aquest dimecres avui en la cimera del pacte fiscal. Entre els principals punts d'aquesta cimera es troben la diagnosi sobre el finançament de la Generalitat, disposar després de més de 30 anys d'un model propi al marge del règim comú, configurar el pacte fiscal i establir l'estratègia a seguir amb l'Estat. El vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola, Fernando Jiménez Barrio Canal, acaba d'assegurar a Ràdio Estel que l'Església no té cap tracte diferenciador en l'exempció del pagament de l'IBI respecte a altres entitats i, per tant, no té cap privilegi en aquest sentit. I acabem amb esports perquè Tito Vilanova s'estrenarà com a primer entrenador del Barça el pròxim 24 de juliol contra l'Hamburg. El següent compromís dels blaugranes serà el 28 de juliol a Tànger, al Marroc. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, diàleg entre fe i cultura en l'Atri dels Gentils de Barcelona. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del Dr. Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:15 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. És en temps de crisi quan cal posicionar-se. Has de comunicar una ciutat, una institució o una destinació turística? Marca Ciutat 2012, un seminari de referència en màrqueting de ciutats i destinacions. 1 i 2 de juny, a Torroella de Montgrí. Més informació a marcaciutat.net. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen ja 6 minuts de 8:45. Abans de començar la tertúlia d'actualitat, us recordem que Ràdio Estel regala aquesta setmana una estada per a dues persones al balneari de Blancafort en un cap de setmana que inclou allotjament, copa, esmorzar, bufet, circuit termal, piscines i altres serveis. Sara, bon dia.
Molt bon dia, Ignasi. Doncs cal dir que les persones que hi estigueu interessades heu de fer la reserva a través de la pàgina web de Ràdio Estel, que és www.radioestel.cat. El sorteig d'aquesta estada es farà el proper dilluns, dia 4 de juny, en directe en aquest mateix programa, i cal dir que les persones que guanyeu sereu avisades via correu electrònic. Cal dir que cal recordar que només es pot fer un vot per persona i que no com més vegades participeu, més opcions teniu a guanyar.
Amb la primera que participeu n'hi ha prou per tenir opcions i tindreu les mateixes. No val la pena repetir. Una estada per a dues persones és el que oferim dilluns als sorteig. Gràcies, Sara. Fins després.
Fins després.
I ara sí, saludem els que formen part avui de la taula de la tertúlia. Tenim l'historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, Joan Pallarès. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona, José Luis Salido. Bon dia, senyor Salido.
Bon dia, buenos días.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, ens acompanya avui el periodista col·laborador de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona, Josep Víctor Gay. Bon dia, senyor Gay. Senyor Josep Víctor Gay, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Ara tenim oberts els canals i el podem sentir, disculpi. Bé, el governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, deixarà el càrrec el 10 de juny, un mes abans del previst. És a dir, una substitució que estava ja prevista per la llei, pels mandats dels governadors del Banc d'Espanya, és a dir, que és un càrrec nomenat pel govern, plega un mes abans. Com interpreten això? Bé, la premsa, bueno, evidentment, és unànime, no? La crisi de Bankia força Ordóñez a plegar, diu La Vanguardia, per exemple.
Sí, yo creo que eso forma parte del desastre económico que estamos viviendo, y es una huida hacia adelante que no va a evitar las responsabilidades de todo tipo. Es decir, ya hay que recordar que el señor Fernández Ordóñez ya tiene una querella criminal que ha sido admitida a trámite, y según las noticias de esta misma mañana, la jueza que está, que ha recibido en su juzgado la querella criminal correspondiente, ya ha declarado que en el contenido de la misma hay indicios racionales de criminalidad. Por tanto, bueno, pues eso es, yo diría que una buena noticia, porque a ver si empezamos a hablar ya de responsabilidades una puñetera vez. Es decir, a ver si ya nos dejamos de a ver qué ha pasado, qué ha dejado de pasar y tal, y empezamos a decir,
es que
y a depurar responsabilidades. Bueno, pues esta
es la más fácil, la más cómoda.
Esta era la más visible, porque a fin de cuentas era el organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero español.
Y
por tanto, si el sistema financiero ha fracasado, como ha fracasado especialmente el tema de las cajas de ahorros, pues oiga, alguien aquí no hacía los deberes. Y en primer lugar, el que no hacía los deberes, pues era el guardia urbano que tenía que organizar toda esta serie de inventos, que es el señor Fernández Ordóñez, o sea, el gobernador del Banco de España. Por tanto, a mí me parece bien que haya dimitido, lo cual, insisto, no quiere decir que no tenga que comparecer, en primer lugar, ante esa comisión, ante el Congreso de los Diputados, que bueno, es una comisión que no será ni siquiera una comisión, será una subcomisión, en donde va a haber poca luz y pocos taquígrafos, con lo cual creo que es muy bueno que hayan, que el sindicato Manos Limpias haya interpuesto la correspondiente querella criminal contra este señor. Y otros compañeros mártires, ¿eh? Y otros compañeros mártires.
Un sindicat d'altra banda que és d'ultradreta, vaja.
Bueno, no sé, yo no tengo ni idea, yo no los conozco personalmente. Yo lo que sé es que cuando hay irregularidades de todo orden, este sindicato plantea una querella criminal.
Si es fa justícia, no és tan important qui planteja la querella, evidentment. Senyor Pallarès?
Sí, jo és que em quedo estorat, no? Que aquestes alçades del curs, doncs, ara... Justament ara, vull dir, hi hagi un senyor que dimiteix. És a dir, jo crec que en aquests moments, no sé, a la presó model, no s'hi podria entrar. És a dir, jo crec que en aquests moments hi hauria d'haver detingut, amanillats, és a dir, és que hi hauria d'haver-hi mig país, és a dir, hi hauria d'haver-hi els caixers automàtics, haurien d'estar allà dintre. És a dir, és
increïble. El veig una mica exagerat,
senyor. No és exagerat, home. És a dir, aquí resulta que hi havia uns senyors...
No, si hi ha responsabilitats, hi que es paguin. Tots demanem que paguin pel
que
han
fet. Però amb tot, és a dir, no només amb Bankia, no? És a dir, i amb tot aquest tema de la caixa que han estafat amb els pobres avis. Què els deia el senyor caixer aquell, que els deia, si ens coneixem de tota la vida, escolti, si aquí no passa res, home, vostè sempre pot disposar dels seus diners, i sabia que li estava venint escombraries, que aquell senyor evidentment l'estava estafant, aquell senyor també té d'anar a la presó, encara que sigui un caixer, encara que sigui el conserge. És a dir, és que té d'anar tota les graó. És a dir, hauria d'estar, ja dic, a la presó model, en aquests moments. És a dir, és que no s'hi podria entrar, s'haurien de fer presons noves.
Potser una autocrítica seriosa i un canvi en profunditat seria una bona solució. Els ciutadans ho podríem acceptar.
No, és que hi ha una sensació d'impunitat.
Clar,
hi ha una sensació que dius, però de què serveix? Si jo pago i callo, jo només estic pagant, jo estalvio, per què tinc d'estalviar? És a dir, si després m'ho roben. Llavors hi ha una sensació que tothom se sent indefens. Tothom se sent completament indefens. I a sobre, aquests senyors, el senyor Fernández Ordóñez, bueno, tota aquesta gent, per exemple, és que el senyor Rodríguez Rato, per exemple, el Rodrigo Rato, aquest senyor ja que de casta li viene el galgo, ja diguéssim que això ja li ve de família, doncs, escolti, amb un cinisme però d'aquells absolut i 19.000 milions, i aquest senyor no diu res, home, escolti, aquest senyor li hauria de caure la cara de vergonya. Què deu pensar aquest senyor quan va veure la marató aquesta de l'altre dia de la pobresa? És a dir, que a sobre encara anaven els polítics nostres, anaven allà, després de retallar a totes aquestes organitzacions, de retallar-los les subvencions, que no poden tirar endavant, que tenen de plegar, que no poden assistir la gent, a sobre encara van amb la televisió pública, organitzen una marató contra la pobresa, i a sobre tenen el cinisme a la barra, d'anar allà a fotografiar-se, a dir, goiti que som solidaris. El senyor Rodrigo Rato segurament deu estar pensant, ara en faran una marató també per lo de Bankia i ens salvaran el forat.
De fet, el govern espanyol ja ho ha fet, ja s'ha fet amb el control
sí,
de Bankia.
Els tontos dels contribuents, que vagin, ara una aportació de no sé què, sí, per Bankia, sí senyor, sí, la marató de la Bankia, vinga, aquí tot s'acaba amb tòmboles, la tòmbola del padre Botella, i ara són, doncs, les maratons.
Més comentaris, senyor Josep Víctor Gai.
Bé, després del que s'ha dit, potser m'hauran
d'ampliar
ja no alguna presó. Això. Hauran d'ampliar alguna presó.
Construir noves també presons no ho proposarà vostè, suposo.
No, però no, el Castell de Figueres el podrien ajudar,
A mi el que em sorprèn és que hagi hagut que ser aquest sindicat i l'anunci d'algun partit, de la Rosa Díez, que també ho portarà als tribunals, a mi em sembla que hi ha els fiscals, no? La fiscalia té entre les seves potestats, i que em corregeixin si els experts, que se'n diu actuació d'ofici.
Sí, pot actuar d'ofici en nom de l'Estat, un servei públic. Sí.
El senyor Fiscals, de moment, allò, un silenci impenetrable, no? Per tant, si davant de casos com aquests no diuen res, com a mínim el contribuent, i estem en plena declaració de la renta, doncs segur que l'any que ve ens posaran un impost més per pagar banqui, o sigui, ja ens hi podem anar posant bé. De totes maneres, aquesta sensació d'impunitat doncs no és exclusiva de Madrid. A Barcelona tenim el senyor Millet, que es passeja tranquil·lament, no? I per tant, doncs, quan ell mateix, el senyor Millet, s'ha declarat culpable. Aquí no és allò de dir la presumpció d'innocència i aquestes coses, no, no. I per tant, davant d'aquesta situació del silenci fiscal i, en canvi, l'expoli fiscal i la contribució fiscal, els ciutadans d'aquest país, després que no se sorprenguin els polítics quan estan en el vagó de cua del rànquing de la pressi ciutadà. Penso que alguns aspectes de l'administració de justícia també hi podrien ser.
Mm-hmm. El senyor Servidor, senyor Pedrés, algun comentari més a això?
Bueno, sí, esto da para mucho, ¿eh? Aquí nada más, yo creo que hemos sido muy comedidos en lo que hemos dicho todos los tertulianos, ¿no? Porque realmente habría que echarle para comer aparte a todos los políticos en términos generales. Yo creo que la brecha que se ha abierto hoy en día entre la ciudadanía en términos generales y los políticos es una brecha que va a costar mucho, mucho, mucho poderla cerrar, si es que se cierra algún día. Porque realmente se está viendo prácticamente dos castas que están ahí, absolutamente chupando del bote de una manera absolutamente descarada y manteniéndose en el machito, y el resto de ciudadanos, que como decía antes Joan, o como apuntaba Josep Víctor Gay, pues que de alguna manera no hacemos más que pagar, porque si nos damos cuenta, en poco más de 6 años, la cantidad recaudada del impuesto sobre la renta a las personas físicas es el 56% más. Es decir, pagamos en muy pocos años el 56% más de impuesto sobre la renta a las personas físicas. Claro, esto no es posible cuando realmente las estructuras del Estado y las estructuras de las administraciones públicas se van manteniendo de la misma manera, con los mismos sueldos, con las mismas ventajas, con los mismos coches blindados. El otro día salía una noticia en Sevilla, que se había invertido 1.200.000 euros en un renting de coches de lujo para la Diputación sevillana. Bueno, vamos, hombre, el más barato, 61.000 euros de renting al año. Vamos, es que esto rompe el alma. Es decir, que esto dice, oiga, pero hasta dónde hemos llegado, ¿no? Es decir, y aquí desgraciadamente no pasa nada. Por eso yo decía que al principio de mi intervención anteriormente decía, oiga, por lo menos que empiecen a tomarse responsabilidades a quienes nos han llevado al más absoluto de los desastres económicos, a unos ciudadanos que impertérritos asistimos simplemente a la ceremonia del pago. Cada vez más impuestos, cada vez más impuestos, cada vez más impuestos, cada vez menos servicios, pues perfecto, nada, vamos.
Ens retallen, per exemple, en la sanitat, i ara resulta que tenim dos directius de l'Hospital de Sant Pau, que és aquest hospital que té tants problemes de retallades, pues que estan imputats, pues precisament en malversació. Uh-huh. Home, doncs això és una mica... És de pensar-ho, no? Aquí deu haver-hi un responsable per damunt d'ells, no? Uh-huh. Llavors, esclar, aquí tot queda... Quan s'imputa algú, tot queda realment a segona regional, vull dir, no passa mai a tercera divisió. No, aquí són els de baix, aquests administradors, aquests... És a dir, tothom, ningú sap res. Home, la gent que va, o la gent que es mor, perquè, a més, és a dir, la vida, també ens hem de preocupar de la vida que ha de venir, però també de la vida que tenim. I la gent que es mor a les llistes d'espera és terrible. La gent que es mor perquè resulta que una visita que estava programada pel mes de maig la tenen el mes d'octubre, quan li diuen, senyor, ja no hi ha res a fer. Això és esgarrifós, i això està passant. Les llistes d'espera maten. Uh-huh.
Bé, senyors, avui, com diu el senyor Salido, aquest tema donaria per molt, però també podem tractar altres qüestions de l'actualitat. En la tertúlia que compartim amb el professor de dret laboral José Luis Salido, amb l'historiador Joan Pallarès i amb el periodista Josep Víctor Gai. No sé si el senyor Gai s'ha quedat amb ganes d'afegir alguna cosa del tema aquest encara.
No, no, jo crec que és perillós la situació en què estem, perquè de moment no apareix una deriva extremista, però pot aparèixer, és a dir, el que està succeint a Grècia, no? Que un partit que semblaria, des del punt de vista d'història política, doncs com un referent de fa 70 anys, ha reaparegut, parlo del partit nazi, no sé allà si en diu nacional socialista, com en vulguin dir, doncs com una força política potent, fruit d'aquesta exasperació de part de la ciutadania grega. I aquí no sé si es produirà, però es podria produir. En un extrem o en un altre. Però si els partits, diguem-ne, clàssics, i no sé si és ofendre els clàssics, els clàssics de la cultura, donar aquest qualificatiu...
Sí, no es preocupi.
Bé, doncs podria succeir també entre nosaltres. Eh? Per tant, això és molt perillós. Recordem els antecedents recents de la història d'Europa. Eh? Quan es produeixen l'aparició d'aquestes corrents extremistes, a dreta i a esquerra.
Bé, el govern espanyol té en marxa una llei per exigir responsabilitats, precisament als qui no fan bé les coses i provoquen despeses, malbarataments o mala distribució dels recursos. Potser, si paguessin tots en virtut d'aquesta llei...
Però és que això és normal, perquè resulta que tu haces una mala gestió en una mercantil i puedes estar con tus huesos en la cárcel. Y sin embargo, haces una mala gestión en la administración, en el sector público, ojo, y no solamente te dan una medalla, sino que encima te dan una pensión archimillonaria. Con lo cual dices, oye, nos hemos vuelto locos. O sea, a uno a la cárcel y al otro pensión y medalla. Vamos, esto no tiene sentido.
Sí, sí. Senyors...
És a dir, que adelantar amb ratlla continua és un crim, sí. Però autènticament endur-se 19.000 milions de Bankia, escolti, està molt ben vist.
Sí, sí. Bé, senyors, canviem de qüestió. Avui hi ha una reunió important a Barcelona. A la tarda, els partits polítics i el govern català es reuneixen en l'anunciada cimera sobre el pacte fiscal, amb un discurs que intenta ser conciliador, el del govern català. No sé com l'interpreten vostès. Ha dit, per exemple, Francesc Homs, que no hi ha pla B i que aquí no es posarà la pistola al pit a ningú, en termes figuratius.
És que no hi ha pla A, tampoc.
Vostè creu que no hi ha pla A? El pacte fiscal no se'l creu, vostè?
És com allò del Pinto, no? Diu, si sale con barba San Antonio, si no la puríssima Concepción. Pues és absolutament el mateix. Miri, a mi això em recorda, és que aquesta pel·lícula ja l'he vista, sap? Ja la van fer fa uns anys. És la pel·lícula de l'Estatut. És exactament el mateix.
La del nou Estatut actual, vol dir?
Sí, la reforma de l'Estatut. És absolutament la mateixa. La mateixa pel·lícula, a més, arribant a l'estiu, és a dir, amb un ple extraordinari el mes de juliol, és que... Però, escolti, que tenen tan poca imaginació que fins i tot, hasta amb això del pacte fiscal, repeteixen els esquemes.
Bé, no sé si per diferents motius també té crítiques a aquesta reunió el senyor Salido o el senyor Gai.
Vamos, yo lo que diría a los políticos catalanes que hoy están en el gobierno, y particularmente al señor Francesc Homs, que no se crea eso de que España y Cataluña son cosas distintas. Es decir, aunque le pese, Cataluña sigue siendo España. Es decir, por tanto... Se parte ya de una concepción extraña cuando se dice que si Madrid no aprueba el pacto fiscal no se plantea ningún escenario de ruptura con España. No, mire usted no va a romper nada. Es decir, eso para empezar. Por tanto, menos lobos.
Pero cuando menos ruptura, lobos, vol dir que assumeix que está dentro de España.
Menos lobos en este sentido. Menos lobos en este sentido. O sea que, por tanto, a mí ya el discurso, empezando por ahí, ya no me gusta. Y coincido con Joan Pallarés. Es decir, no hay plan A ni hay plan B. Por una sencilla razón, porque antes de ayer el señor Mas le pedía 13.000 millones al gobierno central para pagar las nóminas. Es decir, que... Y ¿dónde vamos a ir? ¿Al pacto fiscal para reclamar una disposición adicional del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 295 millones de euros frente a 13.000 millones que ha pedido? ¿A qué estamos jugando? Es absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo. Lo que hay que hacer...
Ara sí que és veritat que s'ha de millorar el sistema de finançament de Catalunya perquè hi ha un, sí, sí, hi ha un dèficit fiscal, hi ha un...
Bueno, eso según quien haga los números, ¿eh?
Bé, en tot cas... En tot cas, rebem menys del que paguem els catalans.
Según cómo se hagan los números. No todo el mundo los hace igual, ¿no? O sea que, por tanto, yo no tengo nada que decir en cuanto a que el sistema fiscal sea el mejor... no solo para Cataluña, sino para todas las comunidades autónomas, que sea un sistema justo.
Vostè es un contribuent català y segur que també voldrà.
Sí, sí, o sea, por tanto, efectivamente, yo dije aquí ya en una de las tertulias que estaba indignado con el señor Mas, porque mucho decir de la autonomía y mucho decir que la financiación autonómica y tal, pero era de los pocos que había mantenido para el año 2012 y 2013 el impuesto sobre el patrimonio y además había incrementado por encima de lo normal, es decir, convirtiendo el impuesto de la renta sobre las personas físicas en un impuesto confiscatorio el más alto de toda Europa. Que, hombre, ya está bien, ¿no? O sea que, por tanto, efectivamente, yo como contribuyente y tal, lo que deseo es que eso se aquilate adecuadamente. Dicho lo cual, mucho me temo que efectivamente no hay plan A ni hay plan B, sino que todo lo que habrá será finalmente pues un ajuste lógico de financiación de Cataluña, pero como del conjunto de las autonomías. Y luego ya hablaremos del sistema autonómico.
Sí, senyor Josep Víctor Gay.
Bé, el que sembla bastant evident és que en aquests moments ser contribuent, no dic ciutadà, però contribuent a Catalunya, doncs, o ser català, és molt car. Ens és molt car. No només pel que paguem, sinó pel que rebem com a compensació del que paguem. És a dir, teniu la benzina més cara, la sanitat més cara, l'ensenyament també és car.
De rebre ja rebem, ja.
Sí, tot el que es vulgui. No, us puc dir que, per exemple, doncs, s'està, en l'àmbit de l'ensenyament, més enllà de les retallades, doncs, des de les llars d'infants fins als menjadors escolars, que són bàsics en molts aspectes, ho estan passant molt malament. Per tant, alguna cosa sembla que s'ha d'arreglar aquí, no? Aquesta relació entre el que paguem i els serveis que rebem estan molt desequilibrats. Tant per part, i amb això estic d'acord amb el professor Salido, tant per part del govern de Madrid, que és el més fàcil des d'aquí, la culpa la té Madrid, això ho hem sentit sempre, però en canvi el centralisme, això ho dic des de fora a Barcelona, el centralisme barceloní, també fiscal, doncs és caríssim, caríssim.
Doncs bé, avui... hem parlat de la cimera que hi haurà avui, veurem quins resultats dona. Ha anunciat senyor Salido que volia parlar del sistema autonòmic. Algun...
No, però un altre dia.
En profunditat un altre dia.
En profunditat.
Bé, doncs, en profunditat i evidentment es pot discutir des de la diversitat. Només, si els sembla, en aquests minuts que ens queden, m'agradaria parlar de la situació preelectoral als Estats Units, perquè s'ha confirmat que Mitt Romney serà ja amb tota seguretat el rival de Barack Obama el 6 de novembre a les eleccions presidencials. Ha guanyat les primàries republicanes a Texas i ja té matemàticament, com es diu en l'argot esportiu, el títol assegurat, és a dir...
La candidatura.
El títol de candidat, òbviament. Sí,
jugarà a la final.
Tot i que les enquestes donen una igualtat, de moment, amb lleuger avantatge d'Obama, però no sembla tan clara en aquests moments la reelecció d'Obama. Què en pensen vostès?
Home, a mi el que m'agrada als Estats Units és que qualsevol pot ser president. I és veritat, quan veus els presidents...
Bueno, aquí també,
quan veus els presidents que hi ha...
Aquí també,
Qualsevol.
Déu-n'hi-do, aquí.
Déu-n'hi-do. Què passa?
Això ho hauríem de posar entre moltes cometes, però vaja, qualsevol nord-americà...
De totes maneres, te'n recordes quan fa 4 anys jo deia des d'aquí que l'Obama aquest era fum?
Sí. Vostè deia que era un encantador de serres.
Pues... Exactament, te'n recordes molt bé.
Eso que dice Joan Pallarés es lo que decía el otro día la prensa americana, ¿no? Es decir, que todo se había construido en torno al sistema sanitario y tal, y que lo que había prometido en las campañas electorales y demás, y sobre todo el sistema, que parecía ser que el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos se lo iba a cargar. Claro, si el Tribunal Supremo estadounidense se carga el sistema sanitario creado por el señor Obama, será un presidente que habrá durado solamente 4 años. Y eso es lo que apuntaba la prensa americana el otro día.
Senyor Gai?
Bé, hi ha una dita, no sé si és cert o no, dels polítics nord-americans, que recomanen que els candidats a qualsevol càrrec important siguin rics. Perquè sí. Així no robaran. I si pot ser, molt rics. Mm. Perquè llavors les temptacions són menors. Bé, no crec pas que en aquest cara hagin d'anar per aquest costat. Però la ciutadania nord-americana és complexa. Fa pocs dies doncs, es feia públic que aquest any naixeran més no anglosaxons que
no
pas doncs,
más negros que blancos, no se complique la vida.
No, bueno,
más negros que blancos.
No, també hi ha asiàtics, també sí. hi ha llatins, bueno, per això.
I hem de color, que quadro.
Sí, això mateix.
Sobretot hispans, no? Suposo,
sí. Per tant, a veure, hi ha també un vot en aquest sentit molt, molt important. I doncs la comunitat negra, la comunitat llatina, la comunitat asiàtica, la comunitat europea recent arribada allà, etc. Per tant, és molt més complexa.
I tant. I la fluctuació de vot també és evident. Exacte, sí, entre republicans i demòcrates hi ha molts grisos entremig, sí. I veurem què passa. Mitt Romney se'l considera moderat, és un home que ha promès plena ocupació en uns moments difícils, i veurem si arrossega vot o no, o torna a guanyar Obama, ja veurem. En parlarem segur els propers mesos. Gràcies, José Luis Salido, Joan Pallarès i...